Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.
Hola, com esteu? Avui ens hem apropat fins a l'Hospital Clínic de Barcelona per entrevistar Bàrbara Romano. És dietista nutricionista clínica especialitzada en malalties relacionades amb els ronyons i la bufeta. Amb la Bàrbara descobrirem què és això de la nutrició clínica, ens explicarà com els mals hàbits alimentaris poden desembocar en malalties dels ronyons greus i veurem també què diu l'evidència científica sobre algunes de les tendències alimentàries que s'han posat de moda.
Quina diferència entre una nutricionista convencional i una especialitzada en clínica?
Doncs a veure, a nivell de clínica el que fem és més pacient hospitalitzat o pacient ambulatori, però relacionat amb el tema de l'hospitalització. I doncs, fem tractaments des de... O sigui, és adaptació de la dieta, que això sí que ho fa qualsevol nutricionista. El que podríem dir que una no clínica doncs, és més doncs, a nivell hàbits saludables i de més. Aquí ja som més relacionats amb patologies, amb malalties de tot tipus. I moltes vegades doncs, o sigui, hi ha patologies una mica més serioses, no? Perquè són pacients ingressats. I sí que és veritat que ens centrem molt en valorar l'estadi nutricional, adaptar l'estat nutricional del pacient per mantenir-lo el màxim possible i que tot el procés mèdic amb el que estigui passant doncs, poder mantenir-lo al màxim perquè és complementari al final. No? Un pacient desnutrit doncs, no evoluciona igual, es queda més dies ingressat, al final val més diners, d'acord? Perquè, i lògicament, el pacient no es troba bé, que quan està doncs, ben nodrit i pot aguantar bé el tractament.
Has fet una distinció important, em sembla a mi, que estàs parlant en aquest sentit de mantenir, no? D'aguantar el pacient. És a dir, que l'alimentació, quan una persona té una malaltia, o en general podem dir que l'alimentació no ens cura de res, no?
A veure, pot ajudar molt a controlar sintomatologies. Està clar que la prevenció és importantíssima. O sigui, tu mantenint una bona alimentació pots evitar o reduir el risc de patir moltes malalties. O sigui, anem a dir que més que curar, sí que t'ajuda a prevenir, no? A conservar aquest estat de salut que tu tens. Podríem dir que cura en el sentit, doncs, pues això, si tu tens uns símptomes i adaptes la teva alimentació, doncs pots millorar molt. Hi ha certes malalties que, com van molt relacionades amb l'estil de vida, si tu millores aquest estil de vida, inclosa l'alimentació, bueno, sí que podria ajudar a curar. Ara, no és una vareta màgica, no?, de dir, pues, si jo menjo... Sobretot, potser aprofitant ara els conceptes que tant se senten, no? És que aquest aliment em salvarà de tot. No, hem d'entendre que ha de ser un patró alimentari, tota una alimentació... Tot o sigui, un pla diari, però de cada dia, realment, com per mantenir aquesta salut o en cas de doncs, tenir alguna patologia, alguna situació puntual que haguem de corregir, doncs, en conjunt, aconseguir millorar, diguem, a través de l'alimentació.
Clar, perquè tendim a pensar que hi ha això, superaliments, no? Aliments que ens ajuden moltíssim per una cosa concreta, no? Aquest aliment va molt bé pels ronyons, aquest va molt bé pel fetge, això va molt bé pel cor, i tendim a simplificar molt el que seria l'alimentació, i això lliga molt amb la necessitat que tenim de trobar solucions ràpides per tot, no? També quan estem menjant.
Sí. Sí, sí, hi ha una tendència, ara que arriba l'estiu, no? Ostres, necessito baixar aquells quilos... No, perquè és que vull estar a la platja i vull sentir-me bé, no? Veure'm bé, etcètera, etcètera. Doncs anem a fer les borrades que surtin al moment, perquè cada any hi ha alguna dieta de moda, alguna cosa així que això et salvarà i et baixarà no sé quants quilos, i dic quilos com podria ser qualsevol altra cosa, no? El que tu dius, doncs aquest aliment em curarà del que sigui. I no és així. Realment hem d'entendre el que et comento, no? L'alimentació com una cosa, quelcom que fas a diari, per la resta de la teva vida. Al final, nosaltres, per exemple, el que intentem és ajudar a canviar hàbits alimentaris, la figura de la dietista nutricionista, em refereixo, és canviar hàbits cap a uns de millors. Canviar hàbits vol dir que no serà ho faig aquesta setmana o ho faig aquest mes, sinó que ho faig la resta de la meva vida. Què passa? Que com som de rutines, costa molt de canviar això. Però si ho aconseguim, realment és quan aconseguim doncs, això, mantenir un pes adequat en el sentit de saludable, no que estigui segons els barems, diguem, de la societat. Mantenir doncs, això, unes analítiques correctes, no? Mantenir la salut. I això, doncs, el que com diem, com som animals de rutines, doncs, que m'hagi de canviar això i mantenir-ho en el temps costa molt. En canvi, si em promets algo que és d'avui per demà, sona molt més temptador. I llavors és quan doncs, la figura de la dietista nutricionista queda una mica més aparcada. Per què? Perquè qui és professional no et farà una dieta d'aquestes que sap que estàs jugant amb la persona, no? Amb la salut de la persona o que no aconseguiràs un resultat a llarg termini. I llavors és quan doncs, hi ha aquestes... També potser a través de les xarxes socials, o sigui, ara tothom té veu i llavors moltes vegades veus coses que t'estires dels cabells, no? De com pot ser que estigui recomanant això sense cap criteri.
Mm-hmm. Abans has deixat molt clar que els aliments no ens curen, que ens poden ajudar, que tenen un paper fonamental en la prevenció de les malalties, però hi ha algun tipus de dieta, algun tipus d'aliment, algun estil d'alimentari que ens emmalalteixi o determinats aliments que siguin negatius per determinats òrgans, per exemple, en el teu cas, que ets experta en el ronyó, segur que hi ha alguns hàbits que perjudiquen una mica el conjunt o òrgans determinats, no?
Sí. Sens dubte, si vols, ho girem. Quina seria la més beneficiosa? Que no vol dir que sigui l'única, però està molt demostrat, molt estudiat, que el patró alimentari d'aquí, el Mediterrani, dic d'aquí... Però, bueno, que no sempre...
D'aquí ancestralment,
exacte,
podríem dir, eh?
Exacte.
Sí, perquè això de la Mediterrània és una mica entelèquia, ara,
eh? No, i sobretot perquè és això, no? Viure aquí no vol dir que la fem, però, o com a mínim no al 100%. Però una mica el concepte aquest de dieta mediterrània sí que se sap que és un patró alimentari molt saludable i que pràcticament per, anem a dir, totes les patologies, i sobretot com a prevenció, és de les dietes més recomanades, d'acord? Mm-hmm. Això no vol dir que, per exemple, una dieta vegetariana no pugui estar recomanada, perquè també és saludable, d'acord? O la dieta tipus la japonesa. O sigui, hi ha patrons alimentaris que se sap que són saludables. Tot el que s'allunyi d'això no és tan saludable. Què passa? Nosaltres, entre les presses, que ens hem desacostumat a menjar llegums, a menjar integrals, a que les fruites i les verdures estiguin supercamuflades, no? Perquè és que no m'agrada, o em fa pal pelar una fruita, d'acord? Jo, per exemple, pelo la fruita perquè a mi no em senta bé, però no em costa res. Quan una persona em diu, oh, és que em fa tant de pal, penso, però no trigues ni 30 segons, vull dir, quin és el pal, no? En canvi, no els importa doncs, baixar a la pastisseria, comprar-se un croissant, m'explico que sí, que són coses diferents i que de tant en tant per menjar-nos un croissant no passa res. Però si el teu dia a dia és una desorganització en el sentit de no t'assegures que menges les fruites que toca, les verdures, o sigui, i dic això com fruits secs, làctics, o sigui, una alimentació, intentar que sigui el més equilibrada possible i el més rica possible en nutrients, que això s'aconsegueix amb una dieta variada. O sigui, menjar pomes està molt bé, però si vario entre poma, taronja, gerds, etc., serà molt millor. D'acord? I jo crec que per l'estil de vida que portem, això, amb presses, sense ganes de cuinar o sense voler, sense trobar el temps, no?, de dedicar-li aquesta estona a la cuina, cada vegada empitjorem més la nostra alimentació. Sí que és veritat que hi ha gent que es preocupa molt per això i llavors, doncs, potser sí que està més a sobre del que menja, però en línies generals anem una mica perduts. El que seria una mica l'exemple així molt genèric, no? Però seria el que considerem com a dieta d'Estats Units, no? O sigui, rica, doncs, o sigui, molt de fast food, rica en greixos saturats, molts fregits, molt poca fibra, molts hidrats de carboni refinats, dolços, etc, etc. O sigui, seria una mica el que diem, no? La dieta més americanitzada, parlant així, insisteixo, és molt de cliché, però seria una mica això, contra la dieta mediterrània. Aquí tens un patró no saludable contra un que sí que ho és.
Mm-hmm. I el que diem és concretament, per exemple, se m'acut, Has parlat abans de les modes alimentàries, cada any n'hi ha una o tres que destaquen més, després en parlarem més en profunditat, però, per exemple, una de les que es van posant de moda i que encara cueja va ser la de famosa dels sucs verds, no? Que a priori dius, fantàstic, no? Tot el que hi ha dins un suc verd és molt saludable. Hi ha fruita, hi ha verdura, per tant, escolta, com més millor, no? Però, clar, des del punt de vista, no sé, de determinats òrgans, menjar espinacs cada dia amb aquesta quantitat i d'aquesta manera pot ser molt negatiu, malgrat que l'espinac sigui un aliment molt saludable, no? Com ho conjuntem tot això, no? Com arribem a dir, sí, l'espinac és bo, però en excés no, no?
Bueno, és una mica el que dèiem, no? O sigui, la idea és com més variada la teva dieta, més fàcil que cobreixis tots els nutrients que necessites. Si tu fas una dieta de només un aliment o de pocs aliments a nivell de varietat, doncs sí, potser de fibra vindràs molt bé, d'aigua també, però t'estàs deixant proteïnes, t'estàs deixant d'altres coses. Sense parlar, per exemple, doncs, mira, ja que em preguntaves, no? Els espinacs són molt rics en oxalat. Per la gent que tingui tendència a fer pedres d'oxalat, l'espinac és més aviat, no et diré un verí, però sincerament no li va bé, no? Llavors, és per això que sempre va bé saber una miqueta la historial d'aquesta persona o de si mateix per dir què és el que més em convé. I no tant escoltar és que ara s'ha posat de moda això i, per tant, anem a fer tots això, no? I com tu dius, els batuts verds, els ingredients són interessants. El problema és que si només et centres en això, on estan les proteïnes? On estan les fonts d'hidrats de carboni complexes? On estan els greixos saludables? Bé, bueno, potser si un d'aquests batuts doncs, porta fruita seca triturada, doncs encara. Però anem a parlar del fet de que sigui un batut. Tu estàs triturant tota aquella fibra. Home, hi és, però triturada no fa el mateix efecte. Per tant, si tu vols tot el benefici d'aquelles verdures i aquelles fruites, seria preferible que te les mengessis tal qual. Cada tant en tant hi ha algun batut? Bueno, però no cada dia, no? O sigui, on són aquelles fruites senceres o aquelles verdures sense triturar?
Clar, al final és allò de la comoditat una altra vegada, no? Ens resulta més còmode. I tenim la sensació que estem fent alguna cosa a favor de la nostra salut si fem un suc verd cada dia, que és un esforç limitat, però és un esforç però molt limitat, que no pas fer l'esforç, entre cometes, de mantenir una dieta saludable cada dia, no? Que això sí que implica planificar, pensar, comprar, i tot això que sí que hi ha un esforç al darrere una miqueta més gran. Tampoc gaire, no?
Realment és saber organitzar-se una miqueta. I si vas molt, molt perdut, doncs aprofita aquesta figura, vés a una dietista nutricionista que t'ajudi a organitzar-te. Però si, o sigui, coneixent una miqueta el que recomanem, no?, com a dieta mediterrània, que hi hagi, o sigui, conèixer la freqüència dels grups d'aliments, planificar-te la setmana, i és veritat que potser amb el dia a dia no tenim temps de cuinar, pues prepara potser el diumenge o alguna nit que tinguis més tranquil·la, prepara coses, congela-les o tenir-les ja mig cuinades a la nevera, no de dir, doncs jo tinc uns ous durs, tinc unes fulles d'enciam llanetes, cosa que quan arribi a la nit només barrejo quatre ingredients i ja estic sopant millor, no? Que només fem-me, doncs això, un batut o un sopar d'aquests de calienta i listo, d'acord? Però sí que és veritat que necessitem dedicar-li una mica de temps, ja bé sigui per comprar, ja bé sigui per planificar, però si tenim un plàning setmanal o mensual, quinzenal, que ens vingui millor i anar rotant aquells aliments, crec que és una manera, com tu dius, si vols, es pot fer i potser no és tan complicat com ens creiem.
T'arriben pacients que tenen problemes de ronyons, per exemple, perquè han seguit patrons dietètics equivocats, erronis, també? És a dir, més allà, gent que té una patologia de dir, ostres, sí?
Sí, sí, sí. Sí, un bon percentatge dels pacients, o sigui, sí que poden ser per malalties, no? Un historial genètic, doncs que malalties que no poden evitar, però n'hi ha que venen per estil de vida, de refet. O sigui, fa no massa va venir un pacient que havia estat camioner tota la seva vida i, per tant, doncs, el de menjar era on podia, el que podia, beure aigua no gaire, en canvi cerveses doncs, sempre. O sigui, realment un estil de tot el dia assegut, per tant, sedentari total, fumador, obès, i recordo, em va saber molt greu perquè em va dir, ostres, si jo arribo a saber que el meu estil de vida influiria tant a la meva salut, m'ho hagués plantejat molt abans de canviar coses. I m'ho deia doncs, ja gairebé entrant en diàlisi.
Mm-hmm. Sí. Sí, va anar a diàlisi només pels seus hàbits insans.
Clar, parlem de, a lo millor, de 20-30 anys de mals hàbits. No estem parlant d'avui ho he fet malament o durant aquest últim any. D'acord? Si partim d'una persona sana, eh? Si tens una malaltia i durant un temps fas... Això sí que, diguem, accelera tot. Però és això, una persona sana que no es cuida durant dècades pot acabar amb una malaltia com aquesta. O sigui, ell tenia una hipertensió descontroladíssima, mai s'havia pres la pressió, mai havia pres medicaments i això es va acabar, li va acabar espatllant els ronyons.
Mm-hmm.
Però insisteixo, d'una cosa d'anys i anys. Mai havia anat al metge, mai s'havia preocupat per la seva alimentació, per la seva salut, doncs aquí tenim el resultat.
Per tant, és una cosa bastant habitual. Podries posar en xifres, més o menys, en tant percent de pacients? Aproxima, vull dir, normalment deus saber, no?, la causa que...
Sí, sí, sí. Bueno, és que jo tinc també moltes derivacions de pacients que parteixen d'una malaltia dels ronyons, no?, d'un històric.
Clar, aquests ja tenen una patologia
que no
té a veure amb els hàbits, no?, però els que sí que tenen... És a dir, els que podem evitar, perquè quan, si tens una malaltia, tens una malaltia, no? Que no està causada pels teus mals hàbits. I això és una cosa que passa. Però allò que sí que es pot evitar, ho pots posar en xifres?
És que no m'atreveixo a donar-te percentatges perquè potser després m'escolta un metge i em diu, escolta, què acabes de dir? Però, perquè insisteixo, jo potser també tinc filtrat, no, el que m'arriba. També penso una altra cosa. Qui és per estil de vida... Moltes vegades, aquí a la Seguretat Social, tu pots venir a consultes sense ganes de venir a consulta, d'acord? En el sentit de, potser en una privada, si has de pagar, tu penses molt i llavors decideixes el què, no? T'ho dic perquè algun pacient ve i em diu, a mi m'ha enviat el metge, a mi això, sincerament, no m'interessa de res. D'altres directament no venen. Vull dir, quan vens a consulta de nutrició, realment és perquè tens ganes de fer canvis, d'acord? Llavors... potser jo estic esbiaixada en el sentit de potser aquell que és d'estil de vida i continua volent fer el seu estil de vida no m'arriba a consulta. Llavors, per això no m'atreveixo a donar-te un percentatge per si realment no és el que toca. Però, sens dubte, hem de ser responsables i hem d'entendre que el nostre estil de vida en general, o sigui, l'estrès, l'exercici, l'alimentació, tot acaba influint en la nostra salut. De menor o major manera, uh-huh. I amb gent potser d'una manera més accelerada que d'altres. Però està clar que tot influeix. Al final és el nostre dia a dia, com no ha d'influir sobre nosaltres.
El que passa que em sembla mentida, i és molt trist que sigui així, però sembla que el fet d'alimentar-se correctament sigui navegar contracorrent, no? És a dir, vivim en un entorn obesogènic, per exemple, vivim en un entorn on la majoria de productes percentualment, que trobem en un supermercat, no serien els més indicats. Els que són més visibles, els que tenen més presència, els que són més cridaners, precisament són els menys indicats. I els que són més saludables, que són els més senzillets, que no tenen publicitat i no tenen promoció, que pobrets estan allà amagats en una cantonada, són més difícils de destacar, no? Perquè un plàtan és un plàtan, no?
Vull dir, mm-hmm.
Podríem dir moltes coses bones d'un plàtan, però tampoc seria això, no? Però, clar, costa moltíssim, no? Tu que et dediques a això, no? I que trobes a pacients que, com estaves dient, que venen aquí perquè tenen mals hàbits, que haurien pogut evitar si haguessin tingut informació, no? O que haurien volgut evitar si tinguessin informació. Quan surts a la vida i et trobes tot aquest entorn que va tan a contracorrent del que són hàbits saludables normals, què sents? Frustració, pena, tristesa...
Una mica de tot, és veritat. És veritat. Jo la veritat és que potser sóc de les que obvio, llavors intento no passar per aquells passadissos, no? De dir, això fa molt de mal. A veure, sense defensar la indústria, és veritat que cada vegada jo crec que com que el públic es queixa més, o hi han hagut, no?, aquestes modes de jo vull menjar més saludable, la indústria també és veritat que hi ha una certa part que intenta buscar opcions més saludables. Una altra cosa és que realment ho acabin siguent o que a nivell econòmic et compensin. Jo crec que, tot i que a simple vista pot semblar el contrari, crec que no hi ha res més econòmic que menjar aliments bàsics que tu després transformes a casa, no? Al cuinar-los. sobretot si comprem de temporada. Perquè hi ha gent que et pot dir, escolta, és que jo amb un entrepà, no, un fast food, m'omplo per 6 euros i jo per 6 euros compro 4 pomes, no? Segons on vagis, però vaja. Ja, pot ser. Però si tu compres de temporada, si compres de proximitat, no? Perquè si has de menjar mango tot l'any, doncs sí, segurament et sortirà caríssim. Però si tu mires de comprar d'aquí i, de més, ja no és només els diners que et puguis estalviar o no, també és la salut que guanyes i, per tant, els diners que t'estalvies a llarg termini, d'acord? I després el fet de, o sigui, què vols fer amb la teva vida, com vols, on vols posar aquests diners, i sí, pot cridar-te molt la publicitat que hi puguin fer, però si penses una mica, tot l'altre et surt més, molt més a compte. Això al final és a través de l'educació, que si pot començar quan són petits, molt més fàcil, d'acord? No, és això, no deixar-se portar tant per les etiquetes i pel que és, doncs això, escalfar i punt, sinó valorar, o sigui, per això cal, no?, parar-se un minutet i dir, bueno, què representa això per la meva salut i què pot fer, doncs, aquesta poma, aquesta fruita en general, o sigui, el que són els aliments bàsics. Després també per donar-te inclús, no sé, com qüestió d'inspirar-se més a la cuina, buscar receptes, o sigui, també jo crec que dona una altra... No sé com dir-te, és com... Pots inclús acabar doncs, orgullós del que has aconseguit fer amb uns aliments bàsics, no? Buscant unes receptes que et puguin resultar interessants i que després t'han sortit bones. O sigui, al final hem de lluitar una miqueta contra aquest màrqueting que, com tu dius, és molt cridaner, és molt... I pensar més en què m'està portant això i què pot fer per la meva salut. Normalment, poca cosa.
Tens algun dubte sobre nutrició, alimentació o activitat física? Escriu la teva pregunta o millor, deixa'ns un àudio a Twitter o a Instagram @sansiestalvis.
Parlem una mica de les modes que tenen a veure amb alimentació que hi ha avui en dia. Per exemple, no sé, se m'acuden algunes coses, no? Ara s'ha posat molt de moda amb el parlar i menystenir i deixar de banda els hidrats de carboni, no? Hi ha moltíssima confusió sobre això i, en canvi, ara la proteïna s'ha convertit en la reina del mambo absoluta i sembla que només haguem de menjar proteïna. De fet, a les xarxes està ple de gent que parla dels beneficis de passar-se 30 dies menjant només carn, no?
Déu meu senyor!
Que dius, uau! I realment és molt preocupant, no?
Sí.
Perquè jo segurament no menteixen, perquè tenen uns beneficis concrets en una finestra determinada, però no sabem què els hi passa allà al termini mai, no?, en aquestes persones. Però, per exemple, el tema dels hidrats de carboni. Explica'ns una mica què hem de fer d'una vegada per totes amb el tema dels hidrats.
I jo, de fet, sóc bastant pro-hidrats, també segurament perquè la proteïna precisament és molt dolenta pels ronyons, en el sentit de no estic parlant d'una persona sana. Ojo amb aquests excessos que m'estàs dient, que jo només... El primer que m'ha vingut al cap és... I l'estrenyiment? Perquè, clar, tanta proteïna animal... Exacte, i sense fibra, no sé per on pot sortir allò. Doncs això, un excés de proteïnes quan tu tens una malaltia renal no t'ajuda, precisament accelera la teva malaltia, no? El procés de la malaltia.
Perdona, que ho has deixat molt clar, eh? Un excés de proteïna quan tens una patologia renal.
Sí. Sí, sí.
Si et passes una mica amb les proteïnes i no tens cap patologia, no hi ha problema. Eh?
Que fem una barbacoa de tant en tant, no okay. Passa res. Sí, sí, sí. Els hidrats de carboni, per tant, han de ser més la font d'energia d'aquests pacients. Home, dintre una alimentació variada, eh? Però els hidrats de carboni, és això, són una font d'energia. Que si poden ser integrals, millor, sí, perquè seran més nutritius, perquè ens aportaran fibra, ens aportaran minerals, ens aportaran vitamines, que els productes refinats no hi són. ¿Vale? Vol dir que són dolents els refinats? No, tot depèn de la seva mesura. O sigui, com tot, una alimentació variada i saludable inclou molts aliments. No t'estic parlant d'un croissant, no t'estic parlant d'unes galetes, t'estic parlant d'una mica de pasta o d'arròs o de pa. D'acord? Per tant, els hidrats de carboni haurien de ser-hi, sempre. Major o menor mesura, perquè això també depèn molt de la teva activitat. Si tu fas molt d'exercici, més et val que fiquis hidrats de carboni. Si potser fas una vida més sedentària, sense arribar a eliminar-los, controla més la quantitat. Però no està renyit ni perdre pes, ni mantenir una bona salut menjant tan bé hidrats de carboni. O sigui, també és per això, perquè també hi hauran verdures, també hi hauran frites, també hi hauran proteïnes d'origen animal, etc, etc.
I més concretant amb el tema dels hidrats, també s'estan demonitzant ara una cosa que em sembla espectacular, que és la fruita, no? Hem passat d'aquella cosa que ja era absurda en el seu moment, de no prenguis fruita després de dinar, com a postres perquè no digeriràs bé. O no prenguis fruita a partir de no se sap quina hora de la nit perquè és fatal, no? Si menges meló la nit moriràs, no?
Com un meló sencer...
Sí, clar, si menges un meló sencer, sí.
Exacte.
Però de tot això no hi ha cap tipus d'evidència científica, de fet és el contrari, no?
Tot el contrari.
I malgrat que l'evidència diu una cosa, la tendència sempre és no, la fruita és dolenta perquè la fructosa i té molts sucres i tal, no? Hi ha molta confusió sobre això, no? Per tant, el tema de la fruita també seria una altra cosa que ara s'ha estat també demonitzant d'una manera totalment absurda a favor de conductes com aquesta que sí que són clarament nocives, no? Com menjar només carn durant 30 dies.
Totalment. A mi, moltes vegades, el que tu acabes de dir, quan venen a consulta, vale, llavors, la fruita, en quin moment del dia? I jo, quan vulgui. Però no, perquè... I dic, no, quan vulgui. O sigui, a mi el que m'interessa és que mengi fruita, perquè els nutrients que contenen li ajuden en tots els sentits. Ja, però és que a mi m'han arribat a dir és que de postres es podreix i llavors implica tota la digestió. Jo dic, és que no sé d'on surten aquestes informacions, però realment fan molt de mal. I com s'escolten molt, la gent diu, doncs jo no menjo fruita, perquè clar, si m'ha d'espatllar tot el dinar, doncs ja me la menjaré més tard, però més tard em presenten doncs això, una brioixeria, un pastís, no sé què, i em ve més de gust. Torno a sopar, oi, doncs ara tampoc era el moment de la... I han passat tot el dia i no han menjat fruita. Això és el que no es pot fer, demonitzar un aliment que sabem que és saludable. Conté fibra, conté minerals, conté vitamines, tornem a dir, o sigui, són aliments, conté molta aigua. Sí, conté hidrats de carboni simples, com la fructosa, que això no vol dir que sigui dolent. La fructosa és dolenta quan és afegida, quan és un extra, no quan forma part d'un aliment que va carregat d'altres nutrients superinteressants. I com dic, en qualsevol moment i qualsevol fruita, aquesta és l'altra. Ah, jo plàtan no menjo. I ja no parlo dels pacients que han de vigilar el potassi, eh? Parlo dels pacients que, és que jo vull aprimar-me i a mi m'han dit que el plàtan, ja veus que el plàtan no és especialment molt gran, no té tantes calories com perquè diguis, Déu meu, per culpa d'un sol plàtan he guanyat un quilo. No, d'acord? I contra, doncs, això, potser una brioixeria que tindrà 4 vegades més energia que el pobre plàtan, doncs fes el favor de menjar fruita. O sigui, aquests missatges han de tornar a agafar més força que no pas aquestes modes, com tu dius, que perquè no confon a la gent. I clar, si a tu l'última persona, que a més és molt mediàtica, et diu la fruita no, li faràs cas. I no és així, perquè realment el que li estàs fent, si tan mediàtic ets i tant et preocupa els teus oients, doncs fes el favor de donar informació que realment els ajudi a mantenir una salut. No treguin la fruita, que no la treguin.
I això no és una opinió, això són estudis, a més a més.
És que està demostradíssim, i tant.
Clar, perquè sembla que totes les opinions siguin igual de vàlides.
No.
I unes són opinions basades en no se sap què i altres són senzillament repetir el que diuen els estudis, no?
Exacte.
El tema de la proteïna, per exemple, que deia que s'està convertint una altra vegada en la reina de la dieta avui en dia i trobem molts productes al mercat. No només ens diuen, has de menjar molta més proteïna del que menjaves i tal, quan en realitat, pràcticament, com a mínim les dades ens diuen que a Espanya la gent menja la proteïna que toca. L'altre dia em sembla que llegia que de mitjana 170 i pico grams al dia de proteïna, que segons que pesis ja és correcte.
Ja és el...
Però sí que hi ha molts productes, iogurts amb proteïna, formatge amb proteïna, pa amb proteïna, una llarga llista de productes convencionals amb proteïna afegida o amb algun procés industrial que ha reduït els hidrats i ha reduït els greixos, per tant, en el total s'ha incrementat la proteïna d'aquell aliment, no? I gent que ingereix, no ho sé, suplements de proteïna sense necessitar-los realment, no? Parla'm una mica de tot això.
Bueno, doncs això, tornem a parlar de recomanar sense criteri. O sigui, jo, per exemple, com a nutricionista, pot ser que et recomani prendre un d'aquests iogurts enriquits perquè si estàs en un estat nutricional, desnutrit, anem a parlar d'un extrem, no? D'un pacient desnutrit que necessita aquest reforç, i té poqueta gana, doncs a lo millor aquest iogurt a mi m'està fent un favor. Per què? Perquè jo li puc donar molta proteïna en poca quantitat. Però estic parlant d'un cas concret on un professional ha fet una revisió i ha dit a vostè li convé això. No, com tu dius, doncs és que ara com tot és ric en proteïnes, doncs deu ser el que necessitem tots. Coses favorables que té la proteïna. Doncs dona una sensació de sacietat, que si tu vols perdre pes pot ser molt, molt cridanera, no? Perquè dius, mira, doncs em menjo més d'això, passo la resta del dia sense menjar o aguantant molt més, no? I sense picar entre hores, i això doncs, al final m'ajuda a perdre pes. Vale, perfecte, com hem dit, si no tens problemes de salut que vagin acompanyant, no? Pues, vale. Però centrar-te només en la proteïna no té cap sentit. Tornant una mica al que dèiem dels hidrats de carboni, l'energia és necessària, perquè si no, no aguantem el nostre dia a dia, no? I el cos, anem a dir, tira de benzina, de la que sigui. Si tu li dones en forma d'hidrats de carboni, farà del que toca, de font d'energia. Si tu només li dones proteïna, aquella energia sortirà de la proteïna, d'acord? Vull dir que si la intenció és menjar més proteïna perquè vull guanyar musculatura, si no t'assegures una bona font d'energia de base, una quantitat energètica de la teva dieta correcta, les proteïnes faran d'energia, no faran d'anem a dir, totxos per fer més múscul. Vale? Què vol dir això? Que no estàs utilitzant la proteïna pel que tu vols i a sobre és més cara, anem a dir, per metabolitzar, o sigui, al teu fetge li estàs donant més feina, als teus ronyons li estàs donant més feina perquè han d'eliminar-la. O sigui, al final no és tan adequat. Tornem a dir, si t'estàs passant, com el que tu dius, no? De, ara és que ara tot és amb proteïna i resulta que menjo 30 dies només carn. Hem d'entendre que una alimentació, perquè sigui bona, ha de ser més variada, ha de ser més equilibrada. I equilibrada em refereixo, depenent de què, doncs si és una persona esportista, sí que necessitarà més proteïna, però serà equilibrada per aquella persona, o sigui, calculada i dissenyada per aquella persona. No podem posar... És que al final sembla que és cafè per a tots, no? I a tothom necessita el mateix, i no és així. Per tant, donar-li tant de protagonisme a les proteïnes té els seus punts en contra. Com hem dit, doncs és més cara de metabolitzar, no ens aporta fibra, no? Si és una proteïna d'origen animal, no ens aporta fibra, per tant, el que ja hem comentat, i l'estrenyiment, què tal? Uh-huh. I la litosi, què tal? Perquè aquest és un altre efecte secundari de menjar molta proteïna que la gent sembla que no...
Ah, sí?
Sí, sí. Sí, sí.
Això per què és?
Doncs no sabria dir el...
Per la fermentació...
Jo crec que, o sigui, és més clar a nivell d'estoc. No sabria, no em vull atrevir a parlar de tema fisiològic del per què, però està demostrat que sí, que hi ha una relació.
Apunteu-vos això, eh? Excés de carn a litosi. Menys dentista i... O més dentista i menys carn, segurament,
sí,
segons
que,
quins casos.
A veure,
no?
És que és una mica tot.
Has parlat de la manca de fibra quan fem una alimentació molt basada en proteïna animal.
Sí.
També un dels problemes que tenim quan pensem en proteïna és que sempre pensem en proteïna animal, d'origen animal, no? Peix, carn, ous, làctics.
I les llegums. Sí, sí. De fet, aquesta és una de les coses de la dieta mediterrània que potser estan més oblidades i que quan... Depèn també de quina edat, o sigui, quina edat tingui la persona amb la que parles, potser sí que té tendència a menjar 2-3 vegades per setmana, que seria lo recomanable. Lo recomanable és mínim 3, però bueno, jo crec que de 0 passar a 2 ja és un gran canvi. La gent jove, a no ser que estigui molt conscienciada, és veritat que és com que les llegums queden en el limbo, no? Ens oblidem. I tal i com tu dius, per què hem de tirar tant de proteïna animal i no més de la vegetal? I les llegums són una molt bona font. De fet, són la font principal de proteïna de les dietes vegetarianes.
Mm-hmm.
Sí, sí. Molt recomanables, a part, com tu dius, acompanyades de fibra, acompanyades d'altres nutrients que també són molt importants dintre d'una alimentació saludable. Què tenen també de bo? Que com també aporten hidrats de carboni, la quantitat de proteïna està, diguem, més controlada i t'aporta aquella energia que estem dient que necessites. O sigui, és un aliment super, super interessant.
També és beneficiós per la butxaca, a més,
tot,
perquè és
exactament
econòmic. I anem allò que deies abans, que de vegades menjar bé és més econòmic que menjar malament, i aquests llegums és claríssim.
S'ha de fer una bona selecció, no? Exacte. Però sí, és possible.
Coses que segurament et trobes també, no? Relacionades més també amb els mites. La famosa dieta per detoxificar o per desintoxicar l'organisme. El ronyó és un dels filtres que té el cos, un dels principals, bàsicament.
Sí.
Per tant, és com, no, deixem-lo descansar, el ronyó, faré una dieta detox amb uns aliments que estan perfectament dissenyats per detoxificar el meu fetge i el ronyó, no? Que serien els dos òrgans que fan més aquesta funció, no?
Uh-huh.
Per la cara ja pagues, eh?
És que no puc evitar. Doncs és que és el que tu dius, o sigui, que, quina necessitat té el cos de fer una dieta detox, que el de detox és molt entre cometes, si el nostre cos ja ens detoxifica, no? O sigui, el fetge ja s'encarrega, és que és el que tu dius, de metabolitzar el que necessiti, els ronyons, d'eliminar el que, i si no, parla a través de les femtes, però vull dir, el nostre cos ja és una màquina de detoxificar, anem a dir-ho així, de desintoxicar-nos. El que sí que hem de fer és aportar uns aliments adequats per no intoxicar-lo. Si volem parlar amb aquest vocabulari així molt, molt marketingiano, que dic jo. Per què li has de donar uns productes que més valen, a lo millor 4 vegades més que, no, que aquestes verdures i fruites que pots comprar? Simplement perquè van dissenyats i tant, si t'hi fixes en els ingredients, normalment això és fruita i verdura. Fes lo mateix a casa teva que amb els, no, amb els ingredients, que tu saps el que realment estàs comprant, que tu pots decidir, doncs mira, és que justament aquests m'agraden més o aquests estan millor de preu perquè són de temporada, que a més per ser de temporada sé que aniran més carregats d'antioxidants, de vitamines, de tot el que el meu cos necessita per desintoxicar-se, entre cometes. Assegura't una bona alimentació i no facis dietes del moment. Sobretot perquè aquestes detox, el millor són de fer-les 2-3 dies, inclús una setmana, crec que fan, no sé molt bé, n'hi ha una mica de tot, no? Mm. Però en línies generals és, no hi ha necessitat. Sí que hi ha necessitat de menjar millor, però tornem a dir, dia rere dia, no avui o aquesta setmana, i la resta torno a fer el que feia. O sigui, no cal. Els nostres òrgans ja ens ajuden a mantenir-nos sants, a mantenir-nos nets, i l'alimentació és, diguem, aquesta font de nutrients i de, si volem, de substàncies que ens ajudaran a estar millor, sense necessitat de productes específics que ens hagin inventat i ho hagin barrejat.
Mm-hmm. Un parell de mites més i després avancem i ja pràcticament estem, eh? Una altra cosa que s'ha posat molt de moda, que també té una certa evidència científica, però com sempre, o té bastanta evidència científica en alguns aspectes, però com sempre agafem una mica el que ens interessa i el que no ens interessa ho deixem de banda, no? Que és el dejuni intermitent,
uh-huh.
Que és una altra de les coses del que es parla molt últimament, no? I també, com sempre, trobes a xarxes persones dient és el millor per absolutament tot, per perdre pes, per detoxificar, per pel que sigui, no? Si jo dic dejuni intermitent, què em dius tu?
Bueno, et diré que és de les opcions, anem a dir, més vàlides dintre de les bajanades que s'arriben a escoltar. Aquesta no és una bajanada i tal com tu dius, sí que hi ha més estudis, hi ha demostració científica de què pot tenir els seus beneficis. Per tant, aquí no anem a demolir-la ja des de l'inici. El que passa és que tornem a dir el mateix, o sigui, potser no serveix per tothom, d'acord? I si es fa, s'ha de fer bé. No és, pues, durant les hores que jo puc menjar, menjo el que sigui. Per què? Perquè, tornem a dir, si tu estàs menjant aliments que no són nutritius, no t'estaràs ajudant, per molt que només sigui durant 8 hores i durant 16 hores descansis, no? Que és una de les, dels patrons que podries fer. Hi ha més, eh? De 12 a 12, mm-hmm. De 5 dies menjo el que vull i 2 dies menjo 500 calories, o sigui, hi ha moltes opcions. Però anem a dir que la més habitual és això, és menjo durant 8 hores i la resta de les 16 només líquids, perquè això sí, és important mantenir una bona hidratació. Llavors, no és una mala opció. Jo crec que va molt bé per aquella gent, per exemple, que sol picar entre hores. Per què? Perquè si tu tens un marge de 8 hores, fora d'aquelles hores, potser tens intenció de picar i tu dius, ai no, que ara estic fora de les hores de menjar. Llavors, sí, acabes perdent pes o t'acabes sentint millor perquè en lloc de menjar unes patates chips fora d'hora, no? O el que no tocaria, doncs t'ho estalvies. Llavors, tornem a lo mateix, no crec que sigui per tothom, en el sentit de, com a mínim, s'ha de veure una miqueta, primer, patologies de base, perquè, per exemple, amb diabetis es pot plantejar, però ha d'estar molt ben plantejat, perquè tu no pots posar-te insulina i no menjar, no? Per tant, si tu estàs fent un dejuni, unes hores sense menjar, atenció amb les teves, no?, amb la teva glicèmia, amb el teu control del sucre.
Mm-hmm.
Vol dir que no es podria fer mai? No, però ha de portar molt bon control. No es pot fer així com així. I així amb d'altres situacions, d'acord? Que potser les hores de dejuni són favorables, potser per qui tingui doncs, reflux gastroesofàgic, no? O sigui, tingui una hèrnia de hiatus, que tingui una tendència al reflux, home, nosaltres recomanem que intentin menjar 3 hores abans d'anar a dormir. Doncs potser per tema d'horaris, inclús un dejuni intermitent, doncs potser li ve bé. Però torno a dir, dintre d'aquestes hores de menjar, continuem amb un patró saludable, continuem menjant bé. Si no, no serveix de gaire.
I l'última dieta també de moda, aquesta porta un quant temps ja, la dieta cetogènica, no? Que és aquella dieta que té un origen, a més, clínic, precisament, la dieta per controlar determinades malalties, però que està basada en sobretot, pràcticament rere hidrats de carboni, molts greixos i una quantitat normal de proteïna, no? Que també se suposa que ho soluciona tot, no?
Bueno, jo tampoc estic d'acord. De fet, només està validada, o sigui, científicament demostrada que funciona, que sigui per l'epilèpsia, per tractar aquella epilèpsia que no ha funcionat amb... no s'ha pogut controlar amb medicaments.
La refractària, no?
Exactament. Mm-hmm. Vale. Què passa? De sobte tots som epilèptics? O sigui, de veritat, li va bé a tothom? No. Llavors, és el que tu dius. Si científicament només s'ha demostrat per aquest tipus de per tractar aquest tipus de malaltia, per què de sobte sembla que sigui bona per tothom? Jo no estic d'acord. Tornem a dir, és una dieta molt desequilibrada. Sí que és veritat que si tendeixes a utilitzar greixos insaturats, doncs com a mínim això que t'estalvies, no? Però, per exemple, una de les característiques que té aquesta dieta és que utilitza molt oli de coco, que no em preguntis per què s'ha posat molt de moda. Sí, l'oli de coco conté MCT, triglicèrids de cadena mitja, d'acord? El que passa és que ha d'estar molt refinat perquè realment sigui així, d'acord? O sigui, el greix, l'oli de coco, en realitat no és un oli, és un greix. I si no ho saps, o sigui, no te'n refies del que dic, fixa't com està a temperatura ambient. La prova no falla. Si és sòlid a temperatura ambient, és que és greix saturat, com a mínim en un gran percentatge. D'acord? I és així, és el que passa. L'oli de coco, o sigui, si fos pur, si fos MCT pur, que de fet és el que donem nosaltres en certes patologies, és una cosa. Però aquí estem parlant d'un oli que no és un oli, o sigui que ara es considera, inclús com tu dius, no? Jo ara a les xarxes veig molta gent que, doncs és que ara faig les galetes en lloc d'oli de girassol o d'oli d'oliva 0,4 o 0,2 perquè no tingui molt de sabor, o el pa de pessic, el faig amb greix de coco, amb oli de coco, que és molt millor. Bueno, què t'haig de dir? De fet, si li veig alguna amiga, li dic, torna, si us plau, a l'oli de girassol perquè és molt millor. Però clar, com tu dius, o sigui, no podem estar tot el dia batallant amb tota la gent que parla d'aquestes coses. És que, bueno, seria una jornada laboral, no?, d'estar contínuament desmitificant el que hi ha. Per tant, tornem a dir, una dieta cetogènica, o sigui, una dieta que sabem que és molt desequilibrada, que té uns beneficis per a una patologia en concret, no s'ha de pautar sense criteri a tothom. O jo considero que no. La gent que ho vulgui fer, que s'ho plantegi realment abans de començar-la.
I a més, hi ha un fenomen molt pervers, que és que el mercat, amb qualsevol dieta, sigui raonable o no sigui raonable, comença a generar una sèrie determinada de productes cars, normalment, o molt cars, en alguns casos, que no contribueixen gens a que tinguem aquesta sensació que menjar saludable és econòmic, no? Dieta vegana, que pot ser saludable, o dieta vegetariana, però hi ha molts productes al mercat que són un desastre sobre això. Galetes keto, galetes altes en proteïna, allò que estàvem dient abans, no? Que sempre hi ha com molt bé, això s'ha posat de moda, doncs ara anem a guanyar diners a partir d'aquí, no? Que també és una cosa molt, molt perversa. Per acabar, hem parlat molt poc de pes, i està bé que hem parlat molt poc de pes, perquè quan parles amb una dietista nutricionista està bé que es parli poc de pes, perquè és un tema important, però no tant. Però sí que hi ha una tendència avui en dia a relativitzar, per raons que puc entendre de políticament correctes, etcètera, etcètera, però relativitzar l'obesitat i el pes, els casos de pes exagerats, no? Com ho veus tot això? Perquè és un tema molt complicat d'abordar avui en dia, no? De seguida que es diu, escolta, vigila amb l'excés de pes, amb el sobrepès, amb l'obesitat, sobretot, perquè pot generar problemes, ets obesofòbic, tens un... Com ho llegeixes tot això, tu? O com ho abordes? Perquè és complicat.
És molt complicat, és molt complicat. Al final, bueno, és una mica considerar-ho com... És veritat, pel fet de que em sobri pes no vol dir que sí o sí haig d'estar malalt. Això està claríssim, d'acord? I és veritat que hi ha gent que per molt que es cuidi, que per molt exercici que faci, que per molt alimentació saludable, etc que faci, no perd pes o té, anem a dir, uns volums físics que no quadren amb la societat amb no, és que si menges millor perdràs segur. Llavors, en aquest sentit estic totalment d'acord amb el... No anem a posar-hi la creu, no? O sigui, de seguida dir no, és que segur que és perquè no et cuides. Tu no saps el que està passant a aquella persona, tu no saps què fa en el seu dia a dia i si realment pesa els quilos que pesa per el seu estil de vida o perquè té una genètica que és el que li ha tocat. Ara, tampoc no podem dir com que hi ha certa gent que té un físic i està sana, però, anem a dir, té quilos de més, entre cometes, doncs tothom està en la mateixa situació. No hi ha gent que arriba a l'obesitat perquè no té uns bons patrons alimentaris, perquè és absolutament sedentària. Llavors, anem a dir que no, és que com tot, no es pot generalitzar. Que aquella persona que li sobri pes vagi a una consulta, que es faci revisi a nivell, que es faci una analítica, que es miri una miqueta tot. Si està sana i periòdicament es va controlant, com en realitat hauríem de fer tots, no? Periòdicament anar al metge i assegurem que estigui bé, no? Perquè la hipertensió és silent, no? O sigui, realment no et dona senyals fins que està molt descontrolada. I què? Perquè tinc un bon pes, no haig d'anar mai al metge? Potser jo tinc hipertensió. I, en canvi, aquella persona obesa té més aviat tendència a la hipotensió i ja l'estic dient que fes el favor d'anar al metge. Al final no podem generalitzar, però sí que és veritat que, en línies generals, aquí sí que generalitzo, l'excés de pes va acompanyar d'unes patologies, d'una certa, de major facilitat a moltes malalties que van relacionades amb el pes. Llavors, sense criminalitzar ningú, sense dir senyalar amb el dit des del primer dia, però sí que aconsellar, passem tots per una revisió i anem a veure què es pot fer. Si necessito perdre pes, potser sí que és el moment de canviar els meus hàbits de vida. Si porto un estil de vida adequat i resulta que tinc més facilitat per guanyar pes, mentre la meva alimentació sigui saludable...
I després està l'altre extrem, que també vol dir que una persona està prima, tampoc està dient gairebé res sobre la seva salut. No?
Totalment d'acord. De fet, molta gent, no dic tothom, tornem, no podem generalitzar, però hi ha molta gent que està prima perquè té moltíssima força de voluntat per controlar-se amb el menjar. I potser s'està saltant àpats o està menjant molt menys del que el seu cos li demanaria per mantenir un físic. Llavors, no podem ni dir... estar obès és estupendo, ni estar molt, molt primer és estupendo. Està clar que hi ha unes constitucions, uns físics que són la nostra base i si tenim una estructura és amb el que partim, però després anem a veure què fem per arribar a un pes o un altre.
Mm-hmm. Ja acabem ja, eh? Has dit en algunes quantes ocasions que està bé que visitem de manera regular dietistes nutricionistes perquè ens orientin i tot plegat. Hi ha una certa dificultat amb això, quan parlem de dietistes nutricionistes i seguretat social. És a dir, si jo vaig a consulta privada i m'ho puc permetre, tinc uh-huh. accés a tot això, no?
Sí.
Però, en canvi, si no m'ho puc permetre, sí que em resulta una mica complicat. S'està millorant, a Catalunya especialment,
exacte,
però encara no estem en aquell punt de dir vaig a l'ambulatori, per entendre'ns,
sí, sí.
per veure'm amb una dietista nutricionista. Dic una perquè la majoria estadísticament...
Sí, són dones.
Són dones, eh? Però per veure'm amb un dietista nutricionista. No costa encara això.
Sí, i tal com tu has dit, nosaltres a Catalunya estem molt bé. Molt bé perquè hi ha d'altres comunitats que o no compten amb aquesta figura o si compten són persones que estan becades, per tant, potser estan formant part d'un estudi però que no poden visitar tothom. O sigui, dintre del que cap, Catalunya està molt, molt bé perquè... En els hospitals sol haver la figura, als CAPs comença a haver-hi la figura, potser no totes poden fer 100% assistència, però en línies generals la veritat és que la cosa està millorant moltíssim. En aquests últims anys es nota molt. Però tal com tu dius, necessitem encara recórrer molt camí fins que això estigui molt més a l'abast. Passa una mica com amb psicologia, no? Que qui vulgui anar-hi o va a la visita privada o realment ho té molt complicat. Sí, sí, és així.
La guanyaríem molt.
Sens dubte.
Ens estalviaríem molts diners al sistema de salut pública si treballéssim més per la medicina preventiva, i quan parlem de preventiva...
Exactament.
És que és nutrició i alimentació.
Exactament.
Molt bé, doncs ja està. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Adam.
Merci.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.